El dia 29 té lloc el Dia Mundial de l'Ictus i avui al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa volem parlar en profunditat sobre aquesta malaltia i sobre els actes que s'emmarquen en aquesta commemoració. Per això ens acompanya a hores d'ara a l'estudi la Cristina Urriza, membre de l'Associació Amics de la Neurologia Lavant. Cristina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I benvinguda un cop més aquí al Sant Cugat a Fons. Ens agrada molt que ens visiteu des de Lavant.
Moltes gràcies, encantada de ser-hi.
Lavant, recordem, és una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida tant de les persones afectades per malalties neurològiques com els familiars. En aquesta ocasió ens centrem en l'ictus, però recordem que no és l'única malaltia que tracteu, oi, Cristina?
No, de fet tractem totes les malalties neurològiques. El que passa que l'ictus precisament és una de les que té més incidència, però també l'Avant tracta tot el tema de les demències, esclerosis múltiple, Parkinson, tot el ventall de malalties neurològiques.
Déu-n'hi-do quin ventall que tenim més ampli i l'Avant ho abarca tot. Cristina, expliquem d'una forma planera per aquells que no el tinguin massa per mà. Què és l'ictus? Perquè a vegades amb aquest nom ens podem fer algunes idees, però realment com el definim?
Bueno, l'ictus pot ser per una doble causa. Mm. No deixa de ser la lesió d'una part de les venes cerebrals. La lesió pot venir bé per l'existència d'un coàgul que tapona la circulació i això fa provocar una lesió, o pot ser perquè es trenca una vena també del cervell, llavors el que provoca és un vessament cerebral, el qual també implica una lesió.
Clar, de fet, normalment ho coneixen com a vessament cerebral, tot plegat, és el nom, diguem, més del carrer, abans que ictus. Tot i que ictus cada cop s'escolta més,
sí,
com a paraula.
Sí, és més genèric, vull dir, ictus el que fa és recollir tot aquest conjunt de malalties que hi havia, doncs, el vessament cerebral, però hi havia també la feridura, la trombosi cerebral, i el que fa l'ictus precisament és recollir tot aquest tipus de malalties.
Exacte, és anar una mica més enllà. I també suposo que és part de la vostra feina, entre d'altres entitats que treballeu amb aquest motiu, la paraula ictus. Jo trobo que potser és un avanç, això de que aquesta paraula sigui la que s'escolta cada cop més i no vessament cerebral, embòlia, que són les més típiques, les més de carrer.
Totalment d'acord. Pensa que la nostra entitat, com la majoria de les entitats i les associacions i fundacions, més a més de donar suport, de fer tractaments, una funció molt important és la de precisament de fer difusió d'aquest tipus de malalties. Mm-hmm. Sobretot precisament el tema de l'ictus, que és de les poques malalties neurològiques que tenen una possible prevenció. Perquè així com els Parkinson o l'esclerosis o les demències ja venen condicionades genèticament i que no pots fer res, diguéssim, per prevenir-les, en el cas de l'ictus, portant una vida saludable, hi ha la possibilitat de prevenir-lo.
Mm-hmm. Clar, llavors entenc que qui té risc de patir un ictus és tothom.
A veure, de fet, és tothom, quan més edat, més possibilitat de tenir ictus, pues, perquè les venes es tornen més velles i són menys elàstiques, i després pues, el colesterol, el portar una vida sedentària, el beure alcohol, tot això pues, són punts, quan passa amb l'infart, amb el fet de miocardio, no? Són punts pues, per patir aquesta malaltia. Però no ens hem d'oblidar, perquè molta gent associa aquesta malaltia precisament a la gent gran, i no he pensat que precisament hi ha molta gent jove també que pateix aquestes malalties, debut sobretot a causes congènites, és a dir, precisament solen ser més aviat vessaments cerebrals, que són lesions que existeixen a lo millor des del moment del naixement i que després al llarg de la vida pues, es produeix un trencament d'una vena pues, que pot passar-te als 20, als 30, als 40 o no passar-te fins als 70, als 80 o no passar-te mai.
Clar.
Llavors hem de pensar que sí que realment hi ha persones amb ictus molt joves.
Exacte. Tothom té risc i això es pot evitar, ho deies en aquesta última resposta que m'acabes de dir, portant una vida saludable, exercici, menjar sa, no beure alcohol, no fumar, vaja, els excessos.
Exacte, evidentment. Sí,
vaja,
sí.
Res que no coneguem, és que al cap i a la fi portar una vida saludable es pot estalviar molts ensurts, efectivament l'ictus seria un d'ells. Igualment, la gent és prou conscient dels riscos que pot tenir això de no portar una vida saludable, el que pot comportar a llarg termini?
Bé, jo penso que ho de saber ho sabem, perquè avui en dia precisament el que existeix és moltíssima informació, com sabem també que el tabac, per exemple, pues, provoca o tens molts punts per càncer de pulmó. El que passa que, clar, després pues, cadascú fa el que vol, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Clar.
Però bueno, jo crec que cada vegada més es coneix que el portar una vida saludable, que recull totes aquestes coses que hem parlat, pues, comporta pues, que aquestes malalties siguin més difícils d'adquirir, tot i que evidentment pots portar una vida saníssima i que tinguis un ictus, no té res... pot passar-te. Exacte, exacte.
Però vaja, està bé conèixer tota la informació sobre aquesta malaltia per saber a què ens enfrontem. De fet, d'això s'encarrega la demanda, facilitar tota aquesta informació. Clar, també l'ictus té una cosa peculiar, és que pot afectar de maneres molt diverses. Pot ser un ictus molt sever, que afecti molt a la persona que el pateix, i d'altres que tenen conseqüències molt més lleus. L'Avan, qui participa d'aquestes taules? Gent que ha patit ictus més greus, gent amb ictus que han estat més greus, no sé quin tipus de gent hi participa.
A veure, de fet, es parla que en el cas de l'ictus un terç de persones moren, un terç de persones es recuperen totalment i un terç queden amb seqüeles.
Caram.
Al respecte, és molt important destacar la rapidesa en el tractament quan es produeixen els símptomes de l'ictus, vull dir, pèrdua de força amb alguna de les extremitats, pèrdua de la vista, dificultats al parlar, és anar de seguida a posar-se en contacte amb el 112 i anar a un hospital.
De fet, la temporada passada ja vau engegar una campanya on parlàveu d'aquests símptomes i què s'havia de fer.
Exacte, i perquè què passa? Que avui en dia hi ha l'avantatge que si tu vas a un hospital de seguida i t'agafen dintre de les 3 primeres hores, hi ha un tractament que és molt efectiu, que el que fa, en el cas que sigui un ictus debut a un trombo, te'l dissol i això fa que les lesions siguin molt menys severes.
Amiga, val? És clar.
Llavors, tu em dius, en quant a la gent que tenim a nosaltres amb ictus, bueno, normalment els que venen doncs, són gent que li ha quedat algun tipus de seqüela. Exacte. A vegades són seqüeles que són físiques, vull dir que ho veus molt clar, doncs, que tens dificultats a la manera de caminar, a la manera de parlar, però a vegades l'ictus també té seqüeles que no són tan evidents, que afecten a temes cognitius també, afecten a la lectura. Llavors, clar, no deixem de pensar que això afecta el cervell, i en el cervell ja sabem que estan reunides moltíssimes les emocions, la capacitat de comunicar-se, i doncs a vegades sí que hi ha un tipus de lesions que no són tan físiques o no tan evidents, però que nosaltres també les tractem, no? A través dels nostres neuropsicòlogues o a través dels nostres logopedes, que totes vegades també afecta el tema de la parla o el tema de tragar. I bueno, el que fem doncs, és intentar cobrir tot el tractament de tot aquest tipus de seqüeles que hi ha. I, evidentment, el que és molt més evident que és el de la fisioteràpia, no? Vull dir, tot el tema del moviment. Vull dir, parlem nosaltres d'una rehabilitació integral que abarca tot aquest tipus de seqüeles. I no oblidem també el tema de tractar el cuidador, que també es veu molt afectat amb aquest tipus de malalties.
Ara mateix tenim una quarantena de socis a l'Avan, un número, no sé com el valores tu.
De socis en tenim 1.200, el que tenim aquí a Sant Cot són 40 usuaris.
Exacte,
que es beneficien del nostre servei, perquè a veure, a l'associació Avan no només està formada per persones usuàries, sinó que hi ha moltes persones que ajuden al sosteniment de l'associació, són amics de l'Avan, i en tot el Vallès doncs, tenim més entre 1.200 i 1.300 socis. Vull dir que és important. Llavors doncs tenim una sèrie de persones que a més són usuàries, és a dir, que es beneficien dels serveis que fem. I aquí a Sant Cugat concretament estem al voltant de les 40 persones que es beneficien dels nostres serveis.
Sou prou visibles, creieu?
Home, nosaltres intentem ser-ho i penso que cada setmana sortim al Tot Sant Cugat, intentem que se'ns conegui doncs, a través de la ràdio, però tot així sempre et sorprens perquè sempre hi ha gent que no ho coneix, no? De totes maneres, els CAPs, a través també de la taula de malalties neurològiques, precisament el que s'està fent és difusió de que existim aquestes entitats, no? I que complim un rol molt, molt important.
Parlem dels actes que van emmarcats dins d'aquest dia de mundial de l'ictus. Un tindrà lloc dissabte, l'altre dimarts de la setmana que ve i l'altre dimarts d'aquí dues setmanes. El primer serà aquest dissabte, serà aquest concert de l'Escola Fusió a l'Aula Magna del Conservatori. En parlarem d'aquí uns minuts amb la Gemma Navarra, la directora de l'Escola Fusió, que ja la tenim per aquí, llavors d'aquí un moment parlarem amb ella en profunditat. I d'altra banda també hi ha una activitat, una xerrada a càrrec de la Noemí Calzado, és neuropsicòloga de l'Avan. De fet, Cristina, la tenim a hores d'ara al telèfon. Noemí, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per atendre la trucada del Sant Cugat a Fons. La primera pregunta que tenim és la més fàcil de totes. Què és l'assertivitat?
Doncs l'assertivitat és la capacitat de defensar davant dels altres els nostres drets d'una forma ferma, amb molta seguretat i amb confiança en un mateix, intentant d'alguna manera ser empàtic amb l'altre i no ferir-lo en els sentiments, no? Quan defensem els nostres drets i opinions.
Exacte, però sembla mentida que una cosa així s'hagi d'ensenyar.
Bueno, de fet, no és un patró de personalitat, sinó que és una conducta, no? I moltes vegades les situacions amb les quals ens trobem doncs fa que hàgim de tenir com una certa retenció a l'hora de dir les coses, no? Perquè no podem ser de vegades del tot sincers ni tampoc hem de tenir una conducta passiva. Llavors, això és una conducta que cal aprendre i amb la pràctica doncs es millora.
Exacte. En el cas de... Recordem que aquesta activitat s'emmarca dins del Dia Mundial de l'Ictus, que tindrà lloc el proper dilluns. Clar, com s'emmarca això dins d'aquest marc d'activitats? Com lliguem l'assertivitat amb l'ictus?
Bueno, doncs, lliguem l'assertivitat amb l'ictus doncs, de cara, sobretot, doncs, a que les persones puguem defensar el que volem dir d'una forma segura i defensant també la nostra autoestima, no? Pensem que doncs, les persones que han patit un ictus doncs, tenen de vegades la problemàtica doncs, a l'hora de relacionar-se amb els altres i poden mantenir una actitud o molt agressiva, molt passiva, en segons quines situacions. Llavors el que ens intentem és això, a ser més assertius, a ser més empàtics, no? A tenir en compte l'altre i també a tenir-se en compte en un mateix. No?
Exacte. Llavors era una activitat tant per la gent que pateix l'ictus directament en el seu cos com per la gent, pels familiars i amics d'aquesta persona.
Òbviament. És una activitat adreçada a tothom.
Exacte. Clar, però suposo també que hi haurà patrons diferents per a una persona o per a l'altra. Una persona que ha patit un ictus, ella mateixa, no s'explicarà el mateix que una persona que el pateix de forma, diguem, indirecta o directa, depèn com es mires, clar.
Clar, evidentment. Segurament, doncs, aquestes estratègies podran anar molt més encarades, no?, a la família que ha de fer front a aquesta malaltia, que els hi han de comunicar coses i que han de tenir molta empatia a l'hora de tenir en compte el dia a dia d'aquests malalts, no? I les coses s'han de saber dir d'una forma molt coherent, molt correcta, molt honesta, i aquestes estratègies doncs, ens poden servir per tot això.
Noemí, no és el primer cop que fas aquesta xerrada?
És el primer cop que faig aquesta xerrada en format xerrada. He fet altres tallers. Tallers adreçats, per exemple, l'assertivitat es pot aplicar en molts camps, no? De fet, fa uns anys ho vaig aplicar en un grup de malalts amb esquizofrènia. I va ser tota una activitat molt interessant, no? Ho vam plantejar de cara a fent dinàmiques de grup i això, dic, va ser una activitat molt enriquidora, tant per ells com per mi personalment.
En aquest sentit, quins són els dubtes que més et fan arribar a la gent que assisteix a aquests cursos, aquests tallers, aquestes xerrades?
Doncs moltes vegades ens trobem amb situacions de la vida que no, amb les quals no sabem defensar exactament el que volem dir. És a dir, moltes vegades ens costa dir que no quan volem, ens costa dir que no quan volem dir sí o al revés, no? O moltes vegades mantenim actituds molt passives o fins i tot ens posem d'una forma molt agressiva quan en realitat la nostra percepció de la situació no és aquesta. És a dir, és una mica ensenyar a modular aquestes emocions i aquest llenguatge, no? Que per una banda és un llenguatge verbal, però també és un llenguatge no verbal, no? El com diem les coses.
Exacte. De fet, tot plegat es podrà posar en pràctica tota la teoria que explicaràs en aquesta xerrada del proper dimarts. Es podrà posar en pràctica el 5 de novembre en un taller on, com dèiem, es posaran en pràctica tots aquests conceptes. Com es posa en pràctica tots aquests conceptes? Vull dir, a mi és una cosa que ens ho pots fer una xerrada, explicar com es farà tot, però com es fa un taller al respecte?
Doncs un taller és trobar-nos en situacions quotidianes, intentar simular situacions, el que s'anomena el role-playing, no? Intentar això, doncs amb un grup de persones simular una situació i que nosaltres ens posem al paper, doncs per exemple, d'una persona que té una actitud més passiva, una actitud més agressiva, una actitud més assertiva, i veure doncs com qui interpreta i qui el percep aquest discurs, quines són aquestes sensacions, no?
Exacte. De fet, com dèiem, estem parlant avui de l'ictus per motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia. Quines són les pors que tenen els que pateixen aquesta malaltia? Quines pors us fan arribar?
Home, les pors són molt diferents i molt diverses en funció del grau d'afectació, no?
Clar.
Doncs pors a poder mantenir la teva rutina i la teva activitat diària, les pors a no poder-te valer per tu mateix, les pors a que la teva activitat social, laboral i personal es vegi marmada. És que les pors poden ser molt diverses, però clar, dependrà molt del grau d'afectació, no? de cada persona.
Exacte. També entenc que ens parlàvem que era una activitat destinada a tothom. Per exemple, si en cas que s'hagués d'ensenyar com transmetre aquests conceptes que a vegades costen una mica d'explicar, com deies, aquesta sinceritat, aquesta empatia, amb nens, amb infants, es podria dur a terme un taller d'aquestes característiques?
Sí, de fet es fa, eh? De fet hi ha tallers que s'anomenen d'habilitats socials que sí que s'apliquen amb infants, amb nens, amb adolescents i amb diferents etapes de la vida, no? Es poden adaptar perfectament.
De fet, a l'espai benestar emocional d'aquest programa, que el fem els dilluns amb companys del Centre de Psicologia Panta Rei, més sovint parlem de l'educació, diguem, emocional que tenen els nanos, i clar, potser és per això que fa falta xerrades com aquesta, perquè a vegades, des de les escoles o quan són petits, amb els pares mateixos, no s'ensenyen conceptes de com reaccionar a situacions com aquesta. Ningú està preparat a poder assumir una situació com aquesta.
Exacte. Bueno, és un cop, no? És un trasbals a la vida, no? I com tot trasbals i com tot canvi, doncs implica això que dius tu, no? Anar assumint tots aquests canvis lentament, no? Hi ha persones que tenen millors estratègies, hi ha persones que en tenen menys, hi ha persones que en necessiten, no? Que necessiten el recolzament d'algú, d'algun psicòleg o d'algun terapeuta que els ajudi, no? I evidentment.
En aquest cas, Noemí, estem parlant amb tu per aquest motiu d'aquesta xerrada, però ja que tenim per telèfon et volem preguntar quines tasques més fas quant a l'ictus des de l'Avant, tu?
Bueno, dins de l'Avant el que fem és atendre a tot el conjunt de malalties neurològiques, no? Clar. Ictus, demències, esclerosi múltiple, Parkinson, tot el que són les malalties neurològiques en si, no?
Fantàstic. Doncs Noemí Calzado, neuropsicòloga, gràcies per atendre'ns avui. Recordem, aquesta xerrada serà dimarts de la setmana vinent a 6:45 de la tarda a la Casa de Cultura, aquesta conferència sobre assertivitat pels malalts d'ictus i per la gent que ho pateix directament. I dimarts 5 de novembre tindrà lloc aquest taller de comunicació on es posaran en pràctica tots aquests conceptes. Noemí, moltíssimes, moltíssimes gràcies i que vagi molt, molt bé aquesta xerrada. Fins aviat.
A vosaltres, moltíssimes gràcies. Gràcies, bon dia.
Doncs, Cristina, ja tenim els detalls d'aquesta xerrada que impartirà la Noemí a la Casa de Cultura el proper dimarts. Vaja, jo crec que la gent que li toqui de prop, jo crec que val la pena acostar-s'hi per saber què és l'assertivitat, que t'expliqui ben bé la Noemí i poder aplicar-la, que a vegades és que sembla un concepte, ho comentàvem amb ella ara mateix, sembla un concepte que sigui difícil, que sigui una cosa que ja es dona per feta, però no té per què ser així.
No, realment te n'adones, vull dir que no és tan fàcil, te faci saber dir les coses per sense que afectin els sentiments dels altres. I a més, clar, tenint en compte, a més, per exemple, molt aplicat el tema dels cuidadors, no?
Sí.
En persones malaltes, pues, encara és més difícil, no? Saber com t'has de dirigir amb elles per no afectar els sentiments, però a la vegada dir les coses com realment són. I clar, el que també està bé, a part de que es fa la conferència, és aquest taller que es fa de pràctica, no? Perquè a vegades t'expliquen les coses a la teoria, no? Però després posar-les en pràctica és realment el que es fa molt més il·lustratiu i molt més plàstic.
La xerrada el mateix dia 29, dimarts, i el taller serà el dia 5 de novembre.
Sí, exacte, sí senyor.
O sigui que una setmana després podrem posar en pràctica els coneixements que ens hauran transmès en aquesta xerrada la Noemí. Anem a altres temes. Un dels plats forts que tenim emmarcats dins dels actes d'aquest Dia Mundial de l'Ictus és el concert que l'Escola Fusió portarà a l'aula magna del Conservatori aquest dissabte a les 8 del vespre, i ja ens acompanya ara sí a l'estudi la Gemma Navarra, directora de l'Escola Fusió. Molt bon dia, Gemma.
Molt bon dia.
I benvinguda al Sant Quatrefons Matins en Xarxa, un cop més, un plaer tenir-te aquí. Com s'arriba aquesta proposta de participar d'aquest esdeveniment i portar aquest concert?
Doncs mira, si tinc que dir la veritat, la proposta ens arriba per el voluntariat que tenen avant, que tenen molta sort de tenir tot de gent col·laboradora, voluntària, que els ajuda amb el dia a dia, el senyor Eloi. És un senyor que sovint ve a l'escola per formar-se musicalment, és una persona molt avesada en el món de la música, col·labora amb moltes activitats musicals a Barcelona, el Messias de Händel que fa la Caixa a Barcelona, que és multitudinari, i bé, ell ve a l'escola, ens coneix, ens ha escoltat alguns concerts i ens va proposar si volíem col·laborar. Ell sap que entén bé que l'Escola Fusió col·labora amb moltes entitats culturals i socials de la ciutat, i va ser ell que ens ho va proposar. Jo el vaig convidar un dia perquè clar, ja em van dir, hauria de ser l'Aula Magna, a veure què creus que aniria millor. Llavors vam pensar un repertori adient per això, i el vaig convidar un dia que vingués a sentir els assajos de les formacions que actuaran. Li va encantar, va sortir molt content i a partir d'aquí ja ho hem anat fent tot.
Perquè quina proposta musical fareu als assistents?
Concretament, com que també hi haurà intervenció, o sigui, parlamentària a nivell d'explicar exactament el dia de l'ictus, doncs hem pensat tres intervencions: inicial, al centre i més cap al final. Llavors, inicialment actuarà el quartet de corda In Crescendo, que el quartet de cordes In Crescendo és una formació formada per quatre noies que estan formades a l'escola des de que eren ben petites, des de que tenien 5-6 anyets que venen a Fusió i actualment estan acabant carreres universitàries. No és que siguin futures professionals de la música, però són unes grans aficionades i molt ben formades musicalment. Amb el quartet de corda toquen la Aina Serrallonga, la Marta Parelló, Laura Jové i Carla Gilabert. Són unes noies que ja fa molts anys que ho fan i han participat en molts actes culturals de la ciutat. Ens faran dos peces i demanat una cosa pròpia que segur que el públic gaudirà molt, que una de les peces que interpretin sigui el Cant dels ocells, que ara, com que aquesta setmana s'ha commemorat 40 anys de la mort de Pau Casals, també és molt adient per aquesta setmana. Després, la part central la farà el Cor Jove Fusió, que està integrat per unes 10 noies ja adolescents i joves, que treballen una feina molt, molt complexa, que és el Cor de Veu Blanques. És un cor de veu blanques amb molt poques persones, és un cor de cambra i amb molta responsabilitat. No és el mateix cantar 50 persones totes alhora que cantar-ne 10 a diferents veus.
Clar, no? Si un s'equivoca es nota molt més.
Exactament. Llavors és un treball molt profund. Faran 4 obres, una obra catalana d'en Pep Vila, que és el Josep Vila, perdó, que és el director de l'Orfeó Català. També va ser mestre de l'Escola Fusió Pep Vila en la seva època, i que és la cançó del Fruiter. Després faran 2 temes de musicals, de Memory i Tonight, d'aquests musicals tan, tan coneguts, i també faran en una peça que els he demanat jo, que és Can You Hit Me, que és una peça que crec que aquest dia és molt adient també, perquè tracta d'una persona que té minusvalia. Té una minusvalia i tens problemes físics, i tot i tenir minusvalies es comunica i amb el públic i amb la música, i les noies canten i fan gestos amb el cos per la comunicació perquè tenen un problema físic. No, és una cançó que a mi em posa la pell de gallina, perquè és molt musicalment molt interessant i també té un transfons humà molt maco, no? També tinc que dir que aquest Cor Jove Fusió estarà acompanyat al piano per Jaume Fàbregas. Jaume Fàbregas és un gran pianista de Sant Cugat del Vallès, que també col·labora totalment desinteressadament amb aquesta acte, perquè ell també està molt conscienciat en col·laborar amb totes aquestes entitats socials que ajuden, no?, pel bé, i acompanyarà tot el repertori coral ell amb el piano de cua. I acabarem l'última intervenció, que m'imagino que ja serà cap al final de l'acte, amb l'Orquestina Fusió, que l'Orquestina Fusió és una formació integrada per unes 10 persones de la gran orquestra simfònica que tenim a Fusió. Nosaltres tenim una orquestra dintre de les molts orquestres i big bands que tenim, però la simfònica són prop de 50 persones. Era inviable posar a l'Aula Magna 50 persones amb tot el... Però sí que hem fet un petit extracte del que és la corda fregada, que hi ha moltes obres composades per petita orquestra de cambra, també de corda fregada, i tindrem 4 violinistes: Aina Serrallonga, Marta Parelló, Uma Menal i Mara Arànega, Després tindrem Júlia Jové, que és la viola d'aquesta formació, i com a violoncel la Carla Gilabert. I ens faran tres obres molt interessants, un Albinoni, després faran una peça molt romàntica d'Elgar i acabaran amb un galop de Strauss, una obra molt coneguda de Strauss també, perquè volem que el públic coneixi noves obres, però alhora que gaudeixi, no? I acabar amb Strauss és un èxit assegurat.
Cristina, si ens ho pinta tan bé, escolta, com ha de ser això el dia de l'acte? Ja només escoltar el que ens vindràs pinta bé, doncs el moment
clar.
Que siguis allà serà millor encara.
Ah, clar que sí.
Pinta molt i molt bé. De fet, des de l'Escola Fusió sempre esteu fent coses, tu no pareu.
Sí, la veritat és que, mira, l'Escola Fusió la va fundar a l'any 72 Pilar sí. Roig. Fa molts anys, quasi 40, em sembla. I la veritat és que des de que es va formar... Clar, de fet, va ser la primera escola a Sant Cugat del Vallès, si s'ha de dir la veritat, com a escola. Sí que hi havia la Josefina Mascarenyes, que feia classes a casa seva, però com a escola de música, dansa, música moderna, tot integrat en el mateix centre, actualment és l'única que integra totes aquestes competències, però a part és de les més antigues. I de Sant Cugat del Vallès hi ha molta gent que ara ja és gran, com jo, que ens vam formar a l'Escola Fusió, que de petits hi anàvem, i tothom ens demana col·laboracions. Alhora s'ha de dir que, clar, de tants anys tenim tanta experiència que, entre cometes, és com una garantia poder demanar una col·laboració a Fusió, perquè sabem triar el repertori, què hem de fer, què no hem de fer, qui ha d'anar a tocar, sabem el públic que escolta, perquè coneixem molt bé els ciutadans de Sant Cugat, hi ha diferents tipus de públic. La pensa que, per exemple, a nivell social hem participat en moltes entitats, però concretament últimament, que jo recordi, Educació Sense Fronteres ens ho va demanar i vam fer un acte importantíssim al Teatre Auditori, que bueno, estava tot ple i va ser un gran èxit. Parkinson, n'hem fet un parell també pel Parkinson, i també un va ser iniciativa pròpia dels alumnes, altre ja hi vam col·laborar més intensament, però també va ser molt positiu. A nivell educatiu, el Saló de la Infància, el Festival de la Infància també ens ha demanat col·laboració dos o tres vegades. A nivell cultural, l'Ajuntament de Sant Cugat és un no parar, perquè a la Nit de l'Art, les primeres edicions de la Nit de l'Art hi tocàvem sempre. Per Festa Major, últimament estem fent concert per Festa Major, que és un gran èxit, i també socialment ajudem a Càritas. Tot el que s'ingressa, tot va per Càritas. La Federació del Comerç contínuament també ens està demanant. Últimament, ja portem dos anys que la Nit en Blanc estem fent música aquella tarda del mes de juny, que tots els vianants i ciutadans de Sant Cugat passegen per la ciutat, i justament l'any passat vam tenir 6 escenaris en funcionament de les 6 a les 12 de la nit. Clar, Nadal és al carrer igual, l'Escola Fusió organitza des de la primera vegada que es va fer, que ens vam posar d'acord Federació del Comerç i Fusió, Nadal és al carrer. Clar, en poesia, literatura, doncs el festival de poesia últim que es va fer al claustre, també vam tocar el lliurament de premis. Òmnium Cultural sempre ens demana la nostra participació. Els premis Pere Ferrer, total de premis literaris, el sopar d'Òmnium, sempre Nadal a casa, Nit de les Lletres Catalanes, inclús a l'època del Pujol també vam dos certàmens que es van fer a Can Magí de les Lletres Catalanes, també vam tocar, és que es puc dir, a Camerata, intervindrem, Òpera de Cambra, també hem fet coses, és un no parar, però això és el que dona vida.
Exacte.
Primer, els músics, a l'escola, dona vida a les entitats, i treballar en xarxa és el més important. Que veiem que totes les entitats de Sant Cugat anem a una pel bé social, pel bé cultural, pel bé de la ciutat en el fons, per tirar endavant aquesta ciutat.
Escolta, Gemma, si algun dia em dius que t'avorreixes, et diré que
no,
et diré que ets una mentidera directament, però
no.
És una passada tot el que arribeu a fer. Tornant al concert d'aquest dissabte a les 8 a l'Aula Magna del Conservatori, parlàvem que hi havia tres intervencions, hi hauria tres parlaments. Un d'ells serà el de la presència d'un testimoni usuària de l'Avant, que explicarà la seva experiència. És que va tenir una experiència potser una mica muda. Va patir un ictus mentre estava de vacances.
Exacte. Sí, bueno, sempre el que busquem amb aquest tipus d'actes és que parli una persona que tingui l'experiència. A més, normalment, precisament el que busquem és que sigui també una persona jove, pel que comentàvem abans, que tot i que l'ictus sol estar associat, quan més gran ets, més possibilitats hi ha de tenir ictus, també no hem d'oblidar que hi ha persones joves que pateixen aquesta malaltia, no? Llavors, també la nostra visió és explicar els sentiments que té aquesta persona, les vivències, però també sempre des d'un punt de vista positiu, és a dir, que tot i que l'ictus pues, provoca unes mancances importants, unes lesions importants, el que volem transmetre és sempre un aspecte positiu, és que la vida continua, que et canvia la vida, però que s'ha de tirar endavant. I doncs hi pensem que és molt important que siguin també persones joves les que manifestin el seu testimoni.
Quina
no?
edat té aquesta noia?
Pues aquesta noia no et sabria dir-t'ho exactament, però 30 i tants anys.
Molt jove. I,
sí, no molt jove. No, és que hi ha persones molt Clar. Joves amb ictus.
És el que comentàvem al principi sí, d'aquest espai d'avui.
Sí.
Clarament pot tocar a tothom i vaja, són coses que...
Sí.
Que poden passar. Dues intervencions més hi haurà en aquest concert, a part d'aquesta, no serà l'única.
De testimoni, sí, llavors després el que hi ha és el Parlament de part de l'associació, després pues, parlaran també els regidors de l'Ajuntament que vindran.
Doncs aquests són els actes que podrem gaudir amb motiu del Dia Mundial de l'Ictus. Recordem aquest concert dissabte a l'Aula Magna del Conservatori a les 8, a càrrec de l'Escola Fusió. Després, dimarts, tindrem aquesta xerrada, en parlarem de l'assertivitat, a càrrec de la Noemí Calzado, i el dia 5 de novembre... Sí. Tindrem el taller, finalment, on es posaran en pràctica els conceptes que s'aplicaran durant la xerrada. No es deixen res, no, Cristina?
No, simplement dir que tots aquests actes són gratuïts, perquè la finalitat és que hi hagi una màxima difusió i volem que tothom pugui participar d'aquests actes.
Tant de bo que siguin tot un èxit d'assistència. Gemma Navarra, directora de l'Orquestra de Fusió, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies.
I també a tu et volem donar les gràcies, Cristina, per ser aquí amb nosaltres un cop més, Cristina Urriza de l'Avant. Que vagi molt i molt bé aquest Dia Mundial de l'Ictus i seguirem en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.